que la setmana passa ràpida, sí, sí, si ens ho passem bé.
Sí.
Si ens ho passem bé. Miquel Valls, bona tarda.
Bona tarda, Jordi, companys. Teniu hipoteca?
No, gràcies a Déu.
No, no, no tens?
No, no, jo ja he fet la meva campanya.
Em sembla que d'aquesta taula ningú... Tu tens hipoteca, Anna,
no? Jo no tinc res.
No tenim ni propietat. És que
per no tenir, no tinc ni...
No hi ha res, no hi ha res. Per tant, no tenim hipoteques, però sí que hi ha molta gent que en té, Miquel.
Doncs sí, els bancs i les caixes van començar l'any passat a endurir les condicions de les seves hipoteques i en els últims mesos d'aquest any han fet un pas més en aquest sentit. Segons la informació provisional de què disposa el Banc d'Espanya, en general, els tipus són més alts. La quantitat que es concedeix representa un percentatge menor sobre el valor de taxació i s'exigeixen més garanties.
Vaja.
És una notícia que hem conegut avui i doncs la gent que tingui hipoteques ja ho saben.
A pagar més, no?
A pagar més.
Vaja,
sí.
Vaja.
Més coses.
Molt bé.
I parlem de calés. Algun cop heu apadrinat alguna cosa? Núria, sisplau, no. No, no, tu no.
No,
t'ho pregunto després. Perquè la llista igual ens dura fins a les 10 de la nit.
Una cosa no, però una persona sí.
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 Persona. Tu, Jordi?
Personeta, una nena petita de Nicaragua.
Ah, molt bé.
Sí, senyor.
Com se diu?
Doncs es diu Rigoberta.
Rigoberta.
Aquest és el nom de la nena petita.
El meu es diu Raku. No.
Raku?
Sí.
Es diu Rigoberta. I a més ens fa unes postals,
dibuixes. Diacrismes, no?
Exactament, senyor Mauri.
Molt
exactament.
Bé. Núria, una seva llista molt breu, resumida.
Ai, és que no sé per on començar.
Hauríem de dir que no és padrina.
Comencem pels cargols i acabem per les espardenyes.
Sí?
Sí.
Has apadrinat espardenyes, Núria?
I tant.
Ah, sí?
Sí.
La tatxola, no?
No, aquesta no.
Aquesta no.
Doncs bé, si pagues 30 euros al mes et donen 40 quilos de prunes per temporada.
Perdó?
Si pagues 30 euros al
mes... Per apadrinar un arbre?
Sí, apadrines a un pruner i sí? Et donen 40 quilos a la temporada.
I què és, Clàudia? O...
Com?
Pruna Clàudia?
No, si és pruna Clàudia... O...
Però allò, les Clàudies...
Fins aquí no ha arribat, Núria.
O és cor de pico, com en diuen. Són... No ho se sap.
Aquesta és una solució que... Que fa que no s'hagi de seguir el tractament dels arbres, ja que no són rentables. Aquesta idea ha sigut d'un agricultor extremeny que, degut a la crisi del sector, va pensar que era bona idea salvar els arbres. Però aquí no acaba la cosa, perquè el padrí, Núria,
sí,
molta atenció, pot visitar també els arbres i ajudar a la seva recol·lecció.
Pots anar a visitar el pruner.
A fer la poda, també.
Ah.
A més, li pot posar el nom que vulgui a l'arbre.
Pepito, el que vulguis, eh?
Sí, el que vulguis. I després d'apadrinar-lo et donen un diploma que et dona dret a rebre aquesta recaptació de prunes de la temporada.
Ah.
I si aquest projecte surt bé, doncs en Benito, que és l'agricultor en qüestió...
El Benito.
El Benito.
Molt bé.
Benito.
No, Benito.
Benito. Doncs es plantejarà també la possibilitat de fer-ho en diferents arbres.
Perquè tu, Núria, en un pruner, quin nom li posaries?
No ho sé.
Prunerín.
Panxita.
Panxita. Molt bé.
És maco, Panxita.
Panxita, sí, m'agrada.
I què faries amb 40 quilos de prunes, amiga?
No ho sé, anar
molt... Ui, la pruna no
anar molt
no
al lavabo.
No és laxant, sí,
sí,
eh?
Sí, tires tot avall.
Fibra, llencem una pregunta, no, d'aquesta notícia?
Doncs sí, en això, aquesta tarda volem que els nostres oients ens diguin qui o què apadrinaries.
Mm, qui que, o què apadrinaries?
Sí, algun personatge que vulguis apadrinar o qualsevol tipus d'objecte. Doncs volem que aquesta tarda ens envies un missatge i ens ho expliquis.
La comprem. La primera pregunta la comprem. Anna Simó, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Una mica trista.
Per què, dona?
Però ja us ho he dit abans.
Per què?
Pel tauró?
Sí.
Ai, sí, pobre.
Bueno, ja ho sabem, que aquests dies tota Catalunya ha estat pendent del desenllaç de la notícia del tauró que va aparèixer a les costes tarragonines.
És que és molt gros.
I que cada dia feia el mateix recorregut, arribava molt a prop de la platja del Miracle.
Ja hi estava acostumada.
Núria, ja ho saps que era un tauró gris, femella, no era perillós.
No era perillós, pobre.
Eh?
No,
bueno,
no mossegava.
No. Bueno,
no.
Doncs després de capturar-lo d'una manera que en la meva opinió va deixar molt a desitjar, doncs, bueno, el van traslladar a l'Aquàrium de Barcelona.
Molt bé.
Vinga, el desenllaç ha estat trist perquè el tauró de 20 anys, tenia 20 anyets, ha mort aquesta matinada entre les 2:00 i 3:15 a l'Aquàrium després de que els submarinistes, per torns, intentessin ajudar-lo en la seva recuperació. No sé si sabeu que si un tauró, no pot nedar, no pot respirar. No sé si ho sabíeu,
no ho sabíem,
això. Doncs sí, aquest tauró, quan el van ficar a l'aquàrium, no sabia nedar, per tant, no podia respirar. Per això els submarinistes feien torns, doncs, per moure'l, perquè pogués respirar i perquè s'anés recuperant. però no ha pogut ser. No
Anna,
pogut
tu,
ser.
Tu creus que bueno, el tema del tauró és un tema que s'ha tret molt? No n'estem fent un gran massa? És un tauró.
A veure, sí, hi ha coses més greus al món que passen, en això hi estem tots d'acord, però no per això... Escolta, a mi em sap greu, que vols que et digui, tu? Mira,
molt bé, doncs,
em sap greu.
Molt
bueno,
bé.
Han iniciat ja la necròpsia del cos per determinar les causes de la mort, però bueno, cal dir que els especialistes ja s'havien mostrat pessimistes. El tauró presentava una aleta dorsal atravessada per un arpó i problemes interns deguts potser a que s'hagués empassat algun objecte.
Mira, anem de parlar amb la gent
una
de l'Aquari de Barcelona.
Una espina.
No, home, no, Núria, una espina.
Menjant-se un altre peix, Núria.
Per això et digui, una espina.
Núria, et veig estressada avui, eh?
És que estic buscant una cosa.
Quina cosa?
Res, una pastilla, perquè tinc aquesta mica de cosa aquí al coll.
Ah, doncs busca.
Amb un segon intentarem parlar... Núria! Intentarem parlar amb l'Aquari de Barcelona per veure com ha acabat aquest desenllaç, que ja sabem que és tràgic, però a veure quin és el motiu exactament i què hi podíem haver fet.
Bueno. Canviem de tema.
Anem a
coses més... Bueno, tampoc és massa alegre, però... Bueno,
a veure.
Tots hem somiat alguna vegada en visitar un lloc determinat, veure aquell monument que hem vist tantes vegades per la tele, però arribar allà i dir... Ai, me l'imaginava més gran, o més alt, o més espectacular.
O més net, en el cas de Roma.
Ai, és molt brutot, diuen, eh?
És brutot,
brutot
Roma?
No, Roma... És la cosa més bruta que he vist a la meva vida.
Bruteja.
Ah, és maco, Roma, eh?
És bruta.
Maco.
És la ciutat de... bueno, dels gats.
Què busques, Núria?
Estic buscant un caramel.
Núria, anirem més ràpid si l'anem a comprar, eh?
Sí. Ah.
Bueno, em deixeu fer, sisplau?
Et deixem fer,
vinga.
Però tenim el Patrici de l'Aquari.
Ah, doncs parlem amb el Patrici, millor, primer.
Doncs parlem amb el Patrici, després entrem en matèria amb la segona notícia. Patrici, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, tots estem tristos perquè aquesta notícia s'ha allargat tant aquest estiu que fins i tot ens hem fet el tauró com una mica nostra.
Sí, sí, nosaltres els primers. Nosaltres, teníem la gran il·lusió de poder salvar l'animal. Si l'animal hagués tingut algun tipus de tema diferent, que no hagués sigut físic, jo que sé, pues algun tipus d'infecció que es pogués haver tractat amb antibiòtics o algú que mèdicament es pogués haver tractat, pues la nostra intenció pues és això, que hagués sigut molt maco, ojalà, no? Poder-lo recuperar aquí a l'aquari i alliberar-lo. Desgraciadament, pues ja se'ns va anar quedant l'animal, sabíem que algú tenia, però no sabíem què, i a les 2 del matí, quan a Mori li hem fet la necròpsia, pues li hem trobat 2 sams clavats, un a l'esòfag i l'altre... entre l'estómac i l'intestí, que realment era impossible que l'animal visqués amb això. Fins i tot és sorprenent la força que tenia amb aquests 2 sams clavats dintre, no?
Patrici, els sams se suposa que se'ls ha menjat perquè se'ls devia trobar. Ningú va intentar caçar-lo amb un ham.
No, jo t'explico, i això ja entra dintre de la teoria, però que és lo normal. Hi ha molta gent que, i és una activitat legal, no estic dient que faci res dolent, tant professionals com a pesca esportiva, que pesquen tonyines amb hams. A vegades passa que algun tauró, el tipus d'esquer que posen per les tonyines, sardines, cavalles, pues, evidentment li agraden els taurons també. És difícil perquè són poc abundants, però en aquest cas aquest tauró devia anar per allà, devia veure l'esquer, i va mossegar un ham que segurament no estava destinat amb ell, sinó amb una tonyina. El tauró té una dentadura molt, molt, molt afilada, i suposo que quan el pescador va tirar amunt i se li va clavar aquest segon ham a l'esòfag, el mateix tauró de la reacció pues, devia tallar la línia, el sedal de nylon, i se li va quedar aquest ham clavat accidentalment. No és que el pescador intentés pescar el tauró, i això de dir que entra dins del camp de la suposició, no? Però, bueno, ha passat més d'una vegada, eh? I inclús aquí a l'aquari vam rebre una carta d'un senyor francès pobre dient que davant de la costa de Tarragona, precisament pescant tonyina, un tauró pues, li havia mossegat l'esquer i li havia arrencat l'ham. No és el d'aquest senyor, segur, perquè l'home pobre fins i tot ha fet un dibuix de com era l'ham i tal, i no és l'ham que hem trobat.
Carai.
Però que són coses que poden passar. El que està clar, que això a l'animal li provocava un dolor i un malestar que feia que tingués un comportament fins i tot absolutament anormal. Fins i tot que intentés rascar-se amb la sorra de la platja, potser per intentar llevar aquest mal terrible que tenien dintre del seu sistema digestiu, no?
Doncs, Patrici, ja sabem una miqueta més, sabem que no és degut a com el van capturar, sinó que el tauró ja estava malmès, diguem-ho d'alguna manera, estava malalt i tenia problemes, i per tant avui s'ha mort el tauró.
Sí, sí, és així.
Patrici, seguiu treballant amb el mar i seguiu treballant amb els peixos, que és una de les poques coses boniques que queden en aquest món.
Sí, afortunadament, de taurons d'aquesta espècie aquí a l'aquari, doncs en tenim 4 de molt macos, que estan molt bé, I bueno, tot ens ajuda, perquè a part de lo que hem vist, pues hem enviat a analitzar tot tipus d'òrgans de l'animal per fer histopatologia, i sempre pues em pots aprendre alguna cosa més, no?
Patrici Voltó, en cap del Departament de Biologia de l'Aquari de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio.
Vale, gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adéu-siau.
Igualment, adéu-adéu.
Ens ha deixat a tots emocionats.
Trasbalsats.
Molt bé, doncs tema tauró ja el tanquem.
Es rascava amb la sorra.
Núria,
això m'ha arribat.
Però no et preocupis, dona, ja està.
Ha passat... De dolor.
Ja està.
Vinga, va, canviem de tema. Ja us ho he explicat abans, eh? Lo típic, que vas a veure un monument que et fa molta gràcia veure i arribes allà i et decepciona profundament. Sí. Doncs una enquesta realitzada entre turistes britànics revela les 10 atraccions turístiques del món que més deceben a la gent.
A veure...
En primer lloc...
N'hi ha alguna de Catalunya?
Sí.
N'hi ha alguna de Catalunya?
No pot ser.
Sí.
No.
Què anem? Del 10 a l'1 o de l'1 al 10? Què preferiu?
Jo què sé.
Anem del 10 a l'1.
Sí. Del 10 a l'1.
A veure,
vinga,
la desena que...
La desena que decepciona més. Doncs seria la torre inclinada a Pisa.
La torre de Pisa?
Sí.
Ah, sí.
Sí. En el número 9 hi trobaríem la porta de Brandenburg, a Berlín. En el número 8, les piràmides d'Egipte.
Perdó?
Perdoni, les piràmides d'Egipte decepcionen algú?
Segons els turistes britànics, sí.
Déu meu, que van sobrats.
Sí. En setè lloc hi trobaríem la Casa Blanca, a Washington.
Ah.
Lloc on és aficionat a trucar el conyon.
Si és el número 7, no sé amb què acabarem al final. A veure.
Bueno, en el 6, l'escalinata de la plaça d'Espanya, a Roma.
Ah, aquí estem una mica d'acord, aquella escalinata, dius... A veure... Tampoc és per tant, a més està bruta.
En el número 5, com a decepcionant, hi trobaríem l'estàtua de la Llibertat a Nova York.
Això
és que és petita.
Absolutament d'acord, perquè en Colón és més gran que l'estàtua de la Llibertat.
El 4, Núria, el 4 tapa't les orelles perquè et farà mal.
Sí, Núria, no escoltis.
No escoltis, Núria. Perquè en el número 4 de llocs decepcionants hi trobem la Rambla de Barcelona.
Però què dius? La Rambla!
La Rambla de la meva Rambla de les flors.
I fins i tot donen motius, eh? Decepciona pels preus, per la brutícia, pel tipus de botigues, per la massificació i per la inseguretat, perquè es veu que molts turistes d'aquests que han estat encastats, quan van per la Rambla, han d'acabar a comissaria denunciant que els han robat la cartera.
Entren plens i surten buits, diguéssim.
Sí.
Però la Rambla és poesia.
Poesia, sí, tant.
Pels anglesos sembla ser que no és tanta poesia.
En tercer lloc, hi trobaríem el Times Square, a Nova York.
Absolutament mentida.
Mentida, tu t'agrada?
Home, per favor, qualsevol persona que hagi anat a Nova York pot certificar que Times Square és la plaça més llum, més comercial, més meravellosa del planeta Terra. Però, bueno, cadascú que pensi el que vulgui.
En el número 2, la Mona Lisa.
La Mona Lisa.
Sí, del Museu del Louvre a París.
És que també és petita, eh?
És petitona, és petitona.
En aquest també hi trobem motius. La gent es queixa perquè és molt petita, perquè a més té una pantalla de protecció i perquè per veure-la has de fer unes cues impressionants que allà no pots veure res.
No, la gent si es borrega allà ella.
Vostè l'ha vista, senyor Mauri, la Mona Lisa?
No faci cua i se la mira per la tele amb un llibre. Ja està, és la mateixa.
Jo l'he vista, jo l'he vista i vaig dir, que petita.
Que sí?
Quina poquita cosa.
I qui guanya, doncs?
Qui guanya?
Què
és la cosa més decepcionant, turísticament parlant?
No ens espantis.
La Torre Eiffel.
Ah, sí?
La Torre Eiffel. La Torre Eiffel de París, perquè està massificada i per ser exageradament cara.
Ah, això ja no m'hi poso, però...
Jo el que realment m'interessa és el fet de que es queixin la massa turística de que els monuments estan massificats.
Hi ha alguna cosa més...
Estan massificats per culpa seva.
Exacte.
Hi ha alguna cosa més maca que anar amb barqueta pel Sena i veure la Torre Eiffel de nit il·luminada? Ai, per favor, per favor.
Amb el bató moix.
Som una colla de romàntics.
Amb un bató moix.
Jo ho he fet, Núria.
Has anat al bató moix?
Jo també, Núria.
Som una colla de romàntics. No sé què és el bató moix, això que esteu
dient. Un vaixellet que va pel Sena.
Que sopes?
Allà.
I vau anar a sopar al Batumuix?
Ja hi anirem, planes, ja hi anirem, tranquil.
Molt bé, entraiem alguna pregunta,
no,
d'això?
No, espera, que encara no he acabat.
Nen?
Doncs va,
no. Encara no he acabat. Aquesta enquesta l'ha realitzat una agència d'assegurances de la multinacional britànica Virgin, però també inclou una llista dels llocs que cal visitar.
A veure.
En quart lloc hi trobaríem tres indrets d'Austràlia. El pont de Sydney, el King's Canyon i la platja Cable.
Man,
vaja.
En el número 3, la reserva natural del Masai Mara, a Kènia.
Sí.
En el número 2, el Gran Canal de Venècia, considerada com la ciutat més fascinant d'Europa, segons els britànics.
És que és poesia.
I el que s'ha de visitar, segons els britànics, perquè és el millor del món, és el tresor de Petra a Jordània.
Ah, sí?
Sí.
Carai.
És pura poesia.
El tresor de Petra també és pura poesia, Núria?
De la... Sí.
Sí? Sí. Molt bé. Ara sí que en traiem una pregunta, Anna Simón.
Sí, 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 traiem la pregunta, ja que parlem de desenganys turístics, doncs precisament és aquesta la pregunta. Quin desengany turístic t'has emportat? Quin lloc has visitat que has arribat allà i has dit, mare de Déu, per això, tanta cosa?
Senyor Mauri, vostè ha visitat alguna cosa que hagi dit, noi, m'ho imaginava molt diferent?
No.
No?
Mai.
Jo sí.
I la Núria, Núria?
Ja em va passar una cosa amb la Capella Sixtina.
Sí?
Sí. També vaig trobar que allà era petit.
Era petita?
Sí.
Home, és tota una paret, és grossa, eh?
Ah, és tota una sala, eh?
Sí.
Però és petit, allò.
És petit?
Jo em pensava que seria com mitja catedral.
No.
És petita.
Molt Vaticà és gros.
Oh,
la Capella Sixtina és grossa, però és... no tant.
És petita. Tot és petit.
Molt bé, doncs...
Què aquestes... ho fa, que tots ens ho imaginem molt gran?
És que la tele ho fa gros.
Ah,
serà. Sortim per la tele i sortim grossos.
I Núria...
Oh, així ja em passa.
I el tamany no és que importi tant.
No, no.
Tenim dues preguntes llançades a l'aire, recordem-les.
Tenim dues preguntes. Quin desengany turístic t'has emportat? I la segona pregunta, a qui o a què t'agradaria padrinar?
Missatges que ja podeu començar a enviar ara mateix a Catalunya Ràdio.
Missatges que podeu enviar ja al 7033 amb la paraula cat on vols, un espai i la resposta a les preguntes, o bé mitjançant un mail onvols@catradio.cat amb el vostre número de telèfon, perquè avui sortejarem un regalito...
A veure què hi ha, que hi ha avui.
Atenció, Un vol en helicòpter, gentilesa d'Helipistes. Per més informació podeu trucar al 93 730 49 11 o visitar el seu web www.helipistes.com.
Doncs ja podeu començar a enviar missatges. En un segon llegirem els primers que arriben. Núria, et portaré d'un vol en helicòpter.
Molt que bé.
Si tu hi puges, jo també hi pujo.
Jo sóc atrevida,
Doncs jo també.
Millor el batomuix, Núria.
El batomuix. Senyors, ara passen un minut de 4:45 de la tarda. Això és l'on vols anar a parar de Catalunya Ràdio. Fem una pausa i ara tornem.